Obrim nou espai del Cuida't amb la Roser Ferrer, la nostra terapeuta holística. En parlem ara mateix amb la secció Cuida't. Roser, què tal?
Molt bon dia, molt bé.
Avui per parlar de la tardor i les similituds que podem tenir doncs, amb les estacions de l'any, en concret a la tardor, i els canvis al nostre cos.
Sí, és, avui farem una mica de coneixement, no?, o reconeixement dels canvis en el nostre cos en aquesta època de l'any, perquè és important, ja que és algo que pues, habitualment no ens ensenyen a l'escola i s'està creant, pel que veig, no?, una invalidesa sobre la nostra salut, no? Ja sé que és una mica fort, però perquè no coneixem com funcionem. Llavors, bueno, ens interessa conèixer els aspectes de la dinàmica de la tardor fora de nosaltres, és a dir, com actua la naturalesa, per també comprendre com actua dins nostre, en el nostre cos, perquè al final tot és un, o sigui, a mi m'agrada recordar que formem part d'un tot, i així com actua la natura, nosaltres també. I durant aquesta estació hi ha un propòsit. O sigui, el propòsit és que tenim l'oportunitat de reforçar certs òrgans en el nostre cos que per nosaltres són fonamentals a l'hora de disposar d'una bona salut immunitària durant l'hivern, ja que el temps fred doncs, pot crear certs desequilibris.
Per preparar-nos per l'hivern, la tardor fonamental.
Totalment. Llavors, la tardor té una energia, anem a parlar d'una energia contractiva i calenta. Té una energia que es diu d'anar cap endins. Per exemple, a l'estiu l'energia ens invita a anar cap a fora, no? És una energia expansiva, refrescant i centrífuga. Ho podem veure sobretot a la natura, doncs, cap a la primavera, quan hi ha l'explosió de la floració, del verd, i el sol doncs, comença a créixer per arribar a l'estiu al seu màxim d'expressió. I en canvi, en aquests moments, doncs, hi està havent tot el contrari, no?, d'aquesta energia més centrífuga, doncs, cap a una energia més, el que es diu centrípeta, que és cap a dins, en comptes del moviment que era a l'estiu completament cap enfora, doncs ara aquesta energia canvia i se'n va cap a dins i això ens convida a recollir-nos. En la natura veiem el canvi de color de les fulles, per exemple, doncs del verd, que tira cap al groc, marronosos, vermellosos, i després aquestes fulles cauen i es veu com la natura es despulla d'alguna manera, no? I no significa mort, això, sinó que significa que l'energia de plantes, arbres, tota la natura, es concentra cap a la part més profunda de la Terra, cap a una energia més descendent i va cap a les arrels. I el que està passant és que l'essència de la vida està en el més profund d'aquestes plantes, arbres, per aprofitar, és el moment per aprofitar, per regenerar-se i nutrir-se, sobretot. I això per què? Doncs per tornar a renéixer la propera primavera. Aquest cicle és el que ens mostra la natura constantment, no? Doncs això també ens passa en el nostre cos. Sí, com ho podem traduir, això, en el nostre cos, no? Perquè ara ho hem vist fora, sí, que ho veiem claríssim.
La natura
és fàcil,
molt
no?, la imatge, sí. Doncs dins nostre passa exactament el mateix. La nostra energia més centrífuga, doncs canvia cap a dins amb una dinàmica de recolliment. I els òrgans de la tardor que més s'activen o que són els més forts són els pulmons i els intestins. Els intestins, concretament el budell, que és l'intestí gruixut, però bueno, podem dir tots dos, no? Llavors, per un cantó, l'energia més poderosa que manipula el ser humà li podem dir que és l'energia del cel. Què vol dir això? Que és l'aire. L'energia que ens dona a l'alè, realment la nostra vida, comença en el primer alè i acaba amb el darrer alè, sense dubte, oi? O sigui que l'aire és una energia poderosa i té, i aquest aire, aquests pulmons, també tenen una gran influència sobre els intestins. En la medicina tradicional xinesa es diu que són òrgans doncs, que tenen molta relació. Tant el pulmó com els budells representen unes arrels nostres. com les plantes, no? Llavors l'energia va enfocar-se cap a aquests dos grans òrgans per connectar amb el que són les nostres arrels. Per un cantó, els pulmons el que fan és l'intercanvi de gasos, no? Doncs d'absorbir l'oxigen, deixant el diòxid de carboni, i els intestins hi ha l'intercanvi de sòlids, o sigui, els dos generen aquests intercanvis tan vitals. I durant la tardor és l'època que tenim més possibilitats, pensant en tot l'any, de reforçar aquests dos òrgans tan, tan importants per a la nostra supervivència. Els intestins, cal recordar que són el nostre laboratori i segon cervell, que això ja ho he dit en moltes ocasions. De fet, tenen, si els observem amb la seva forma anatòmica, molta similitud. El que són els intestins, no? I l'encèfal, o sigui, el nostre cervell, si recordem una mica com són, doncs s'hi assemblen molt. I pensem que els budells tiren endavant quasi tot el procés de la digestió, l'assimilació i l'absorció de tots els nutrients indispensables per mantenir la vida. I se sap que en aquest intestí budells hi ha aproximadament 100.000 bilions de microorganismes que hi viuen, que es van relacionant entre ells creant un bon ecosistema. De fet, no s'han acabat de descobrir tots els que hi ha encara. Estan en això i cada vegada s'està tenint més informació científica. I nosaltres tenim un paper important en tot això, perquè depèn de la nutrició, doncs això ajudarà a regenerar aquesta vida, aquest ecosistema que tenim en el nostre budell, i això serà la millor manera de mantenir un bon sistema immune. I això és el millor seguro de vida que podem tenir, el millor, tenir un bon sistema immune. També depèn de com funcionin els nostres budells, pues, s'extraurà d'aquí sobretot el plasma sanguini, per exemple, no? La qualitat de la nostra sang. I també el sistema cognitiu, la nostra ment, té les arrels també en els intestins. I de la mateixa manera que aquests processen, digereixen i assimilen aliments, també, sobretot, tenen la feina de seleccionar el que serveix del que ja no serveix, no? El que ja no serveix és la femta que eliminem. Llavors, això és un patró energètic que, de la mateixa manera que succeeix en el tub digestiu, doncs, també succeeix en la part mental i emocional i la nostra relació amb les experiències de la vida. Si tenim una bona salut digestiva, serem capaços de digerir molt millor les experiències que la vida ens anirà proposant. Imagineu-vos, no? Si jo tinc bé el budell, doncs puc discernir, puc decidir, puc escollir i puc processar molt millor coses que em passaran. És molt interessant. I veiem que avui en dia els nostres budells, doncs, estan un pèl delicats. De fet, un dels grans fallos de la civilització ha sigut el refinament dels aliments. Perquè el refinar els aliments han tret les fibres, perquè es pensaven que en la part de fibra, en la closca, per exemple, no hi havia nutrients. Però és que, clar, no es tracta de només els nutrients, sinó que penseu que les fibres fan com si fossin d'escombra. I els nostres budells, que no són fins, sinó que són rugosos, doncs les fibres ajuden a netejar tot el que es pugui quedar allà incrustat. Si els budells funcionen bé, doncs poden assimilar el que necessitem i discernir el que no. També, si funcionen bé, pues ajuden a que no prosperin pues patògens. Ajuda a mantenir un sistema immune fort. I una altra cosa molt important dels intestins és que en allà es generen els precursors per un bon estat del sistema nerviós, ja que tots aquests es gesten aquí, a la panxeta. Per tant, la salut mental i emocional també depèn dels budells, perquè sobretot la serotonina, la dopamina i altres, doncs, es comencen a generar-se des d'aquí, que són les hormones, doncs, que ajuden a estar bé, a sentir-nos tranquils i feliços. Per tant, és important prendre aliments de veritat. De veritat vol dir evitar els processats al màxim, menjar pues, tot el que siguin grans, com és l'arròs, com són tots els cereals que siguin en gra complet, és a dir, integrals. Reduir i eliminar, jo diria eliminar el que són els sucres, també refinats. Els sucres refinats ens fan molt de mal, els lactis crus, com la llet, no? Una altra cosa és el iogurt, que és un fermentat i que depèn de cada budell, doncs ho assimila millor o pitjor. Però eliminant sobretot pues, els refinats, els lactis, els processats i menjant una alimentació pues, més des de la terra, això ens ajuda a mantenir el sistema digestiu, en concret els budells, en el millor estat i això fa que es reforci la salut immunitària. I en aquests moments és un molt bon moment per fer això, per preparar el cos pel fred, reforçant el sistema digestiu i, com hem dit al principi, això afecta directament al sistema respiratori. Tan important, no? Com sabem, durant el mes d'hivern. I en un proper programa m'agradaria parlar més en concret de certs aliments ideals doncs, per aquesta tardor, per al nostre budell, no? Que ja veurem que sobretot són els fermentats i ja us avanço que un dels aliments estrella per al budell a aquesta època és l'arròs integral. Per tant, introduïu arròs integral en la vostra alimentació per tal de doncs, reforçar el budell. Reforçar el budell. I, per exemple, aquesta època és millor, si mengem fruita, doncs, que aquesta comenci a ser més cuita, no tan crua, perquè tot el cru i les fruites, sobretot tropicals, el que fan és que refreden el cos i no ajuden en aquesta energia més que se'n va cap a dins, cap a l'arrel. Algo que funciona molt bé per si teniu problemes intestinals és la reflexoteràpia podal. Amb la reflexoteràpia podal, com ja vaig explicar en el programa que vaig parlar sobre aquesta meravellosa tècnica, doncs podem tractar directament el budell i no només el budell, perquè treballant des del peu doncs estem influint en tot el cos. I a vegades hi ha temes que tenen l'origen en un altre lloc. Per exemple, jo tinc un mal de coll i aquest mal de coll potser el seu origen no està en el coll, potser pues, està en el budell, no? I el fet de jo treballar-ho des del peu, doncs el que estic és reforçant en general el sistema immunitari.
Per tant, i aquesta relació ho has apuntat, per exemple, no? Tan directa en la salut mental i els intestins. Si digerim bé els intestins, també fem una bona digestió mental.
Clar, totalment. O sigui, com diu la llei de la correspondència, no? Com és a dalt és a baix, com és a dins és a fora. Així com ho veiem a la natura, també el nostre cos són projeccions. O sigui, el nostre cervell influeix sobre el nostre budell, el nostre budell influeix sobre el nostre cervell, no? Però potser com a més primitiu òrgan és el budell. Per tant, tenim la responsabilitat de cuidar-lo, de cuidar-lo per mantenir la vida. I és una responsabilitat. Quan em passa alguna cosa, no és, ai, mira, quina mala sort, què m'ha passat això? No. He fet, segurament, però també des de la desconeixença. És a dir, molts dels aliments que mengem creiem que són sants, no? També amb aquestes etiquetes que hi ha avui en dia, que, bueno, s'allunya molt del que és un aliment saludable. Sí, sobretot quan ja diem els aliments no processats, ja aquí ja és fàcil i ja es pot menjar de tot, no? Des de verdures, des de fruits secs, des de fruites, des de pues, proteïna animal, ous... Tot això no són processats. Tot això és tal i com ho trobes a la natura, doncs tu pots menjar i això afavoreix la teva salut.
En el sucre sí que hi ha, com a mínim, un debat obert, o hi ha diverses corrents que posen l'accent més o menys en aquesta prohibició adequada o no adequada del sucre totalment, no? Tu és partidària de que millor no ingerir sucre?
No, ni molt menys refinat. Una altra sucre cosa refinat.
evidentment, exacte. Perquè els sucres estan en altres aliments, estan,
clar,
es pot aportar a partir d'altres formes.
La fruita en porta i és una altra història, no? Perquè el sucre refinat, o sigui, ens baixa les defenses, ens irrita el sistema digestiu i no tenim un nivell de glucosa estable en el cos. Això ens afecta mentalment. I després també que és un addictiu. O sigui, quan més sucre prenem, més ganes en tindrem. I el nostre pàncreas també se'n ressent. Per tant, tot el que són sucres... I clar, molta gent diu, no, és que jo no prenc sucres, però si prens aliments processats i mires la quantitat de sucre que porten, ja veuràs que n'estàs prenent. I això genera, doncs, addicció. Realment genera molta addicció. I no sóc gens partidària del sucre en cap de les seves formes. És a dir, una cosa és, doncs, en un moment donat, una mel o una melassa o pues, un sucre de coco, que ja no estan refinats, ja és una altra història. També penseu que el sabor és algo que s'educa. Quan jo més aliments més forts o més dolços o amb més saboritzants consumeixi, sempre voldré coses que tinguin sabors extrems, que es diu, no? El sentit del gust és una cosa que podem reeducar.
Amb el picant, per exemple, no?
Sí, però aquí ja és una altra història, perquè en el fons el picant és una cosa que refreda. És curiós, no? Pot generar calor, però en el fons refreda, i també en moltes cultures s'utilitza el picant com a desinfectant, sigui antisèptic. Per tant, ja és un tema més cultural i depèn de quins picants, doncs, no tenen aquests perjudicis per la salut. De fet, molts picants, doncs, pel seu color que porten, són antioxidants pel cos.
Però està molt integrat en la cultura, han educat el seu gust a tenir molta presència d'aquests elements en la seva gastronomia.
Sí, totalment. Sí, és així.
I alguna recomanació concreta, doncs, de tardor, de temporada,
bueno,
en l'àmbit alimentari?
Com sempre, tot el que és la fruita, la verdura, tots els aliments que la natura ens aporta, sobretot en aquell lloc on vivim, no? Perquè una cosa és que visquem aquí, que fa aquesta temperatura, i l'altra que visquem en un país tropical, no? En un país tropical, doncs, al fer més calor, doncs, les fruites que hi ha refreden el cos. O sigui, és que ja la vida és equilibrada. En canvi, aquí, si ens hi fixem, doncs ara és moment de menjar aliments de color taronja, per exemple, que és el color del budell, és el color del segon chakra, també, no? Que és un punt energètic. Doncs imagineu-vos la carbassa, imagineu-vos el... bueno, tots els que són de color taronja, em surt la batata, el moniato. A nivell de cereals, doncs, sobretot l'arròs integral. Ara encara queden figues, no?, de fruita. És un moment que observem què hi ha en el nostre abast. El que ens aporta la natura és el que necessitem. És que és tan fàcil com això. Tan fàcil com això, hidratar-nos molt, això sempre és necessari. I menjar fermentats. Aquí no tenim massa la cultura dels fermentats, però això ens beneficia molt el que és la microbiota intestinal, no? Un dels fermentats que funciona molt bé en aquest moment són, per exemple, el miso o els caldos de miso. Els caldos de miso ens ajuden ens aporten, ens regeneren, ens nutreixen i ens aporten una vitalitat extra. I són molt fàcils de fer. De fet, el miso és algo que podem trobar fàcilment en herbolaris, i fer un caldo de miso, això podeu trobar la recepta en qualsevol lloc per internet, per exemple. És molt, molt fàcil. I és un fermentat molt bo. Després, pues, també el xucrut, que és la col fermentada, sí que de sabor és especial, però com us dic, no? És una petita quantitat. O les olives, és un fermentat també, que és molt beneficiós pel budell, per exemple. Coses del nostre dia a dia. També una cosa que ha arribat fa poc és el te kombucha, que és com una beguda refrescant, fermentada, i que s'ha de mirar en els seus ingredients, que podeu veure que conté alguna cosa de sucre, però en el procés de la fermentació doncs, aquest sucre es desfà, o sigui, se'l menja el propi fong. I això també és un fermentat, doncs, en comptes de prendre un refresc, com la gent que necessita certs refrescos d'aquestes marques que ja coneixem, doncs el kombucha és una opció per dir, vinga, va, ara vaig a fer el canvi, però necessito una beguda una mica amb gas. Doncs mira, aquesta és una opció molt més saludable.
Doncs en prenem bona nota. Roser Ferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres. T'emplacem d'aquí 15 dies en un nou lliurament d'aquesta secció Cuida't al Penedès en xarxa. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, gràcies.